RAC 1. Noticias. Aurora Rodríguez.
Bona tarda. Ada Colau dona ple suport a la Generalitat en la decisió de posposar l'entrada de la ciutat de Barcelona en la fase 1 del desconfinament. Ajuntament i Generalitat han creat un organisme per coordinar les diferents mesures durant tot el procés. Helena Soler.
Un organisme que reunirà per primera vegada aquesta mateixa tarda. Les dues institucions insisteixen que les dades demostren que l'evolució de l'epidèmia a Barcelona va bé, però també que cal anar molt de compte en aquest desconfinament en una ciutat especialment complexa, segons l'alcaldessa de Colau.
Compartim que és una opció prudent, no? Perquè efectivament els indicadors evolucionen bé i hem de ser especialment prudents també perquè Barcelona és una ciutat gran, és una ciutat complexa, és una ciutat molt densa, és una ciutat que té forma d'amfiteatre. Això fa que siguem una de les ciutats més denses de tota Europa, de fet.
Asseguren que fins ara ja s'han coordinat, per exemple, quan van crear 3 pavellons per donar suport als hospitals durant l'epidèmia i que ara ja no cal fer servir. També hi ha 15 hotels preparats per pacients, però que ara només en funcionen 9. Ahir a Barcelona van morir 29 persones, lluny de les 136 del pitjor dia de l'epidèmia, i hi van haver 103 positius quan el dia rècord van arribar als 750.
Barcelona, que reobrirà demà les platges, però només en l'horari de 6 a 10 del matí per poder anar-hi a fer esport. De cara a la temporada de bany, el Consell Superior d'Investigacions Científiques considera molt poc probable infectar-se per l'aigua del mar o de les piscines. Aquest organisme matisa que la principal via d'infecció continua sent la tos, els esternuts o el contacte personal. Per això recomanen que les platges i piscines han de prendre les mateixes precaucions que qualsevol altre lloc, però que l'aigua en si mateixa no és una font de contagi. I a l'hora d'anar a la platja, el director del Centre d'Alertes Sanitàries, Fernando Simón, recomana les platges que bufi o ni bufi més el vent.
Las playas con una gran cantidad de viento lo que hacen es dispersar más los posibles virus. Y además hay que tener en cuenta que, aunque sí que hay algunos casos de transmisión con aerosoles, gotas pequeñitas que se pueden mantener un tiempo en el ambiente, muy pocos, porque no es el mecanismo de transmisión habitual. Sí que es cierto que esas gotitas se difunden mucho más fácilmente o se esparcen más fácilmente donde hay viento que las gotitas más gruesas que pueden quedarse en las superficies.
I ha explicat que s'està treballant en un protocol per regular l'ús de les platges. Un jutjat de Martorell ha arxivat la causa contra el president Quim Torra i la consellera de Salut, Alba Vergés, per haver rebutjat la instal·lació d'un hospital de campanya a Sant Andreu de la Barca. La denúncia la va presentar un particular al·legant que el veto a l'hospital havia provocat més morts. El jutjat descarta que Torra i Vergés hagin comès cap delicte i arxiva definitivament el cas. Just avui l'Ajuntament ha declarat persona non grata la consellera Vergés arran d'aquesta polèmica, una decisió que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, no comparteix. Ho ha deixat clar al Congrés, on el republicà Gabriel Rufián ha criticat la decisió de l'Ajuntament governat pel PSC.
No comparto declarar persona non grata a un responsable sanitario. Se puede criticar su gestión, se puede no estar de acuerdo, no lo comparto. Y apelo a que, más se refiere a otra persona, a que se tenga en consideración el esfuerzo que todos los responsables políticos sanitarios, todos, sin excepción, hacen para hacer las cosas lo mejor posible.
Rufián ha aprofitat per recordar que Junts per Catalunya va donar la presidència de la Diputació de Barcelona al PSC, on l'alcalde de Sant Andreu de la Barca és diputat de Salut. En un missatge a Twitter diu que el pacte ja era vergonyós i que ara és insostenible. La presó de Lledoners ha ampliat l'horari de sortides per treballar a Oriol Junqueras i Raül Romeva perquè recuperin les hores que no han pogut sortir per culpa del confinament. Tots dos exconsellers tenien permís per sortir 6 hores diàries, 3 dies a la setmana, i ara se'ls autoritza a deixar la presó 4 dies amb un màxim de 10 a 12 hores. Això sí, només podran tornar a sortir si els llocs on van a treballar estan oberts. D'altra banda, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez han demanat al Tribunal Constitucional poder sortir de presó mentre no resol el recurs que el Tribunal va acceptar ahir a tràmit. La defensa dels tres polítics argumenta que no hi ha risc de fugida i recorda que el Constitucional va suspendre les penes als ultres condemnats per assaltar la seu de la Generalitat a Madrid. I el concert d'Iron Maiden a Barcelona s'ajorna fins l'any que ve. La banda de heavy metal havia d'actuar a l'Estadi Olímpic el 25 de juliol, però la crisi del coronavirus ha fet decidir els organitzadors, que són els mateixos del festival Primavera Sound, a suspendre'l. La nova data serà el dissabte 19 de juny del 2021. Les entrades seran vàlides pel concert de l'any que ve. També es podrà demanar la devolució dels diners, però la data límit per sol·licitar-ho és el 21 de maig, d'aquí just a 2 setmanes. I ara els esports amb l'Albert Bassas.
Segons us ha avançat RAC1, la plantilla del Barça està lliure de Covid-19 després que totes les proves practicades ahir als futbolistes del primer equip hagin donat negatiu. Els jugadors blaugrana es per tant podran iniciar demà els entrenaments individuals a la ciutat esportiva Joan Gamper. Els jugadors de l'Espanyol, mentrestant, han passat els testos aquest matí i no serà fins dilluns quan tornaran a la feina. Alemanya ja és oficial, la Bundesliga es reiniciarà el 16 de maig amb la disputa de la 26a jornada de Lliga entre dissabte, diumenge i dilluns i amb el Borussia Dortmund-Schalke com a partit més destacat. Així ho ha comunicat avui el director de la Lliga Alemanya de Futbol, Christian Seifer, després d'una teleconferència amb els 36 equips de primera i segona. En motos, Jerez acollirà els dos primers grans premis de MotoGP aquesta temporada, segons l'acord al que han arribat l'Ajuntament d'aquesta ciutat, la Junta d'Andalusia i els organitzadors del campionat. La intenció és que aquestes proves se celebrin el 19 i el 26 de juliol. I en bàsquet, Fran Vázquez ha anunciat avui la seva retirada al final d'aquesta temporada amb 37 anys i després de 19 de carrera. El gallec, ex d'equips com el Barça, l'Unicaja o el Bilbao, jugava ara al Saragossa.
I pel que fa al temps, la tarda continuarà tranquil·la i encara amb unes hores amb ambient càlid a l'interior del país. En espera del canvi de temps del cap de setmana, que ens portarà pluges generals, diumenge i una baixada clara de temperatures, demà tampoc s'esperen pluges. L'ambient continuarà bastant càlid, però tindrem núvols alts i mitjans que emblanquinaran bastant el cel i faran que les temperatures es quedin una mica més frenades que avui. Res més per ara, ens actualitzem d'aquí una hora i al portal de notícies RAC1.cat.
Llavors hem demanat a la gent que ens faci de corresponsals. I ens han trucat d'arreu del món, oients del món a RAC1, i escoltarem la gent com fa el confinament. Comencem a Itàlia, el Manuel.
Antes, cuando no había bastantes máscaras, te dejaban salir.
Suècia, el Marçal.
S'han prohibit els esdeveniments de més de 50 persones.
Nota de veu de l'Arnau des d'Austràlia.
A nivell personal, ens permet sortir al carrer, a fer esport, a fer exercici.
Anem al Brasil, on hi ha l'Agnès.
Veus gent que passa de tot, al carrer, als grups de gent, i veus gent més conscienciada.
I a Turquia, l'Olga des d'Istanbul.
Hi ha una barreja entre regulació del govern i el que es diu estat d'alarma personal.
I a París, l'Aida?
Pots sortir al carrer si has d'anar a comprar productes de primera necessitat, si ets un treballador essencial.
El Juanma ens truca des de Tunísia.
Tenim toque de queda de 6 del vespre a 6 del matí.
Anem a Hamburg, Alemanya, la Rosa.
Aquí no podem anar a treballar. Els que treballem a escoles, els nens també estan a casa des de fa un mes.
696.000 gràcies cada matí. El món a RAC1, el programa més escoltat a Catalunya. RAC1, tots som 1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts, ens atem aquesta segona hora del programa i ho fem avui parlant del teletreball. El que havien de ser 15 dies de teletreball s'han convertit per molts treballadors en més de 7 setmanes de treball des de casa. La pregunta és, ho estem fent bé o el teletreball s'ha convertit en moltes més hores de feina de les que fèiem a l'oficina? Quines són les claus, per exemple, per treballar des de casa de manera més, podríem dir, eficient? Bé, aquests i d'altres interrogants els intentarem resoldre durant els propers minuts amb l'ajuda del David Blay, periodista i conferenciant especialista en teletreball. És professor a la Universitat Politècnica de València i autor de Por qué no nos dejan trabajar desde casa. Senyor David Blay, bona tarda.
Toni, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Bueno, que quedi clar, per començar, que en aquesta situació de crisi, en què molta gent ha perdut la seva feina, els qui podem teletreballar, que quedi molt clar, som uns grans afortunats. Però si analitzem com ho estem fent, això de treballar des de casa, doncs a mi m'agradaria explicar-li al David que en fi, que pels que no ho havien fet mai està sent tota una experiència. Per exemple, jo quan em vaig reincorporar després de la meva baixa, doncs la meva frase va ser, això del teletreball, permetem l'expressió, és una merda. Perquè crec que no sóc l'únic que, en fi, que ha tingut que començar a treballar de cop i potser no hem aplicat bé els avantatges del teletreball o estem fent malament teletreballar. Què estaríem per començar? Què estaríem fent malament els que de cop i volta ens hem trobat de treballar al lloc de treball a fer teletreball?
Jo el primer que vull dir és que la majoria de gent no està fent res malament per una senzilla raó. Hem entrat en una situació, el teletreball és una forma de treball diferent a la de treballar en una oficina en un horari continuat, i no hi ha hagut cap tipus de formació en ninguna mena d'empresa o només, fixa't, abans del confinament hi havia un 4% de les persones a Espanya que teletreballaven i llavors ara és una de cada tres, no? Crec que hi ha un problema de base molt gran, que és que, com ha passat a tot el que estem veient, teníem els mitjans digitals per fer una transició. De fet, jo crec que gràcies al teletreball l'economia no ha caigut tant com podia haver caigut, per desgràcia, per a el que hem estat veient, però ens trobem en què ningú ni tan se vol ens havia donat unes pautes mínimes, i a l'ansietat de saber si seguiríem treballant o no, i a l'ansietat de saber si ens contagiaríem o no, tenim una tercera ansietat, que és saber si estem treballant bé o no. I la realitat és que hi ha unes petites coses que tu pots anar fent per intentar treballar millor, però ha de quedar clar una cosa des del principi: això que estem fent no és el teletreball real. Perquè jo tinc dos nenes de 7 i de 3 anys i em passava el 90% de les vesprades amb elles, però perquè em flexibilitzava l'horari per tindre la possibilitat de poder tindre aquest temps amb les meves filles. Avui això no és possible. I com no és possible, no estem fent un teletreball que ens permeta compaginar realment la nostra vida personal i la nostra vida professional.
Escoltem el que deies en una conferència TED Talk a la Universitat de Navarra fa 3 anys, d'això fa 3 anys, al maig del 2017.
No podemos enseñar a la gente o mandar a la gente a trabajar a casa si no les hemos enseñado a hacerlo. Porque nos ha atropellado la tecnología y creemos todos que sabemos manejarla, y en realidad lo que nos quita es tiempo y capacidad de ser productivos.
David Blay, ens ho hem trobat de cop, no? Què ens haurien d'haver ensenyat? Què és el que hauríem d'aprendre? O quines claus són les que hem d'aplicar-nos per teletreballar millor?
Jo crec que hem de ser conscients de que, tot i tindre un horari que ens determinen les empreses, no podem estar a aquest horari complet. I bé, jo també soc periodista i vull posar un exemple que possiblement als inicis de la teva carrera t'haguera passat, no? Jo quan vaig començar per enviar una nota de premsa ho tenia que fer per fax, llavors el fax tardava 2 minuts en posar-se en marxa i enviar cada nota, o sigui que enviava 30 notes de premsa en una hora sencera. Avui, amb un clic en un segon, envia a 3.000 direccions de correu electrònic la mateixa nota de premsa. És a dir, estem en la possibilitat de ser més ràpids i fer molt millor el treball en menys temps. I llavors, i aquests tips des que es preguntaves, crec que el primer ha de ser la consciència per part de l'empleador i de l'empleat que mentre estem en aquest confinament tenim que treballar per objectius, no podem medir les hores, i aquests objectius els han de marcar els directius, i després ser conscients també de que hi ha gent que està sola a casa. Jo estava llegint les contestacions de Twitter al tuit que heu posat avui i no he volgut respondre durant el dia per no fer spoilers, no? Però n'hi ha molta gent que deia jo estic encantat i no tornaria a una oficina. I n'hi ha gent que deia no, això és un zero i no puc anar a això. Pues hem de ser conscients de que en aquestes circumstàncies no podem treballar com treballàvem fa 60 dies. Per això aquesta necessitat d'objectius, també la possibilitat de fer informes o diaris o setmanals del que hem fet, i no trigar tant de temps en fer reunions, per exemple. Una de les moltes coses que han anat parlant en algunes empreses és, mira, quan estem treballant en una oficina, tot i que sigui amb molta gent, moltes vegades el 90% del temps estem treballant de manera individual. N'hi ha gent inclús que s'emporta cascos de silenci perquè no li molesten o es posa a escoltar RAC1 o qualsevol podcast, no? I en realitat acabes en un 10% del temps juntant-te amb la gent. Pues això ha de ser el mateix. Tu has de fer el teu treball en els moments en els que pugues i trobar moments de gran productivitat i posar amb els teus companys una mena d'horari en què sàpigues que esteu tots junts, perquè si heu de fer alguna reunió o si s'heu de preguntar alguna cosa, ahir sabeu, en eixa franja, per posar un exemple, de 11 a 1, que tot això es pot solventar i la resta del dia el que pots fer és ser el més productiu possible.
Estem parlant amb el David Blay, periodista i conferenciant especialista en teletreball, professor a la Universitat Politècnica de València, autor d'aquest llibre Por qué no nos dejan trabajar desde casa. I com bé deies, hem fet una pregunta a Twitter. Saludem a la Montse Lluçà de nou. Montse, una pregunta ben senzilla, que era: quina nota li poseu al teletreball i per què? I aquí el David ens deia que hi ha una mica de tot, no? No sé com ho veus, Montse.
Del David, sí, ara ho comentaves, no? Del 0 al 10. O sigui, bàsicament hi ha pocs grisos, realment, no, perquè cap, persones... Crec... Digue'm, perdona?
No, jo crec que cap gris. No,
exacte,
no he vist
exacte.
Un 5, ni un 7, ni un 3.
Ah, exacte, exacte. Jo he vist nous, per exemple, i hi ha persones com Sugus, no? Diu, tot el que no sigui manual, des de casa. Per què? Menys desplaçaments, menys contaminació, menys congestió i més conciliació familiar. Aquesta és la seva vivència particular. En canvi, hi ha persones que n'han escrit 3 i 4 perquè es anaven escalfant a mida que anaven escrivint perquè no ho veuen de cap manera, perquè no hi estan acostumats, perquè el ritme no és el mateix, perquè el rendiment tampoc, les hores, ho veuen molt complicat. La Mercè, per exemple, és mestra infantil, no sap com via telemàtica, via màquines, via ordinadors, arribar a les famílies, a la canalla, i considera que és molt més temps i potser menys efectiu en aquest cas, no? Per exemple, la Rosa Valls, no? Per l'esforç que tothom fa, ho valoro molt positivament. Aquí vull ressaltar els mestres i els nois treballant des de casa, un 10 en aquest cas, no? M'imagino que cada feina és diferent, evidentment, amb les persones que et relaciones, si és canalla, si són nens més grans, doncs tot és diferent, i en funció de les tasques que hagis de fer a casa, t'organitzes més bé o més malament, això està claríssim, no?
A veure, David, la pregunta és, sí, de les respostes que has anat mirant a Twitter, amb quines es discrepaves més? Amb quines estaves més en desacord? Hem perdut el David, el David Bray, el tenim. Bueno, això és el que té el teletreball.
El teletreball. Toni,
aquesta
hi ha
és
una
la metàfora
noia...
del teletreball. Sí. Estàs fent una entrevista, però també deixa'm dir...
No, però la ràdio si això passa, també.
Sí,
eh?
Si la fessis a RAC1 també passaria, cert.
Doncs ja
és cert. Sí.
Hi ha una noia que crec que no està massa d'acord amb tu, que és la Núria Coca.
A veure, un moment. Ah, espera't. Sí. Vaig amb el David Bray, que el tenim, i després amb aquest comentari de la Núria, si et sembla, Montse. Perquè
sí,
això ja veus com
no,
que cadascú...
Si no l'havíem recuperat encara.
No, sí, com que cadascú està a casa seva i no ens veiem, en fi, és per intuïció això. Bueno, en aquest cas, per els comentaris que m'arriben via línia interna de la Xenia Lobo. A veure, David, dèiem que de tot el que... d'aquests comentaris que la Montse Lluçà ens ha fet, en fi, 5 cèntims, sé si tens comentaris a fer d'alguns d'ells, sobretot els, suposo que els més crítics amb el teletreball.
Jo entenc que hi ha una part crítica normal perquè ja parlàvem del tema de la formació, però també hem de ser conscients que tot i que un 50-60% de les professions avui podrien treballar des de casa perquè tenim la tecnologia per fer-ho, no tot el món voldrà fer-ho ni tot el món estarà a gust fent-ho. I ahí és molt important que també es detecten aquests perfils, perquè pot ser al mateix departament on es faça un programa pilot de teletreball i hi ha gent que vull gastar a casa i hi ha gent que no vull gastar. Però és de veres que el que hem de ser conscients és que per a molta gent és una millora, com deia algun dels oients, per no tindre que desplaçar-se en ciutats grans com Barcelona, per exemple, i també... per a d'altres que no són, que són persones que necessiten una estructura d'estar en un lloc determinat, no van estar a gust. Però crec que en una situació així, ho deies tu al principi, a mi em sembla una lectura molt bona, hem de donar gràcies perquè fa 15 o 20 anys al país que teníem possiblement el teletreball hagués sigut molt menys possible i molta gent estaria a l'atur en aquests moments.
i tant, i tant.
Montse, què deies?
Allò que dèiem del 0 al 10, no?
Sí.
Per exemple, l'Antonio Bellido, un 0, que és una enganyifa, que es treballa més que el lloc de treball, que és tot mentida, que els únics que en sortiran beneficiats són els empresaris que s'estalviaran lloguers d'oficines, les classes online del col·le 0 productives, la meva dona és mestra, i és un caos. I immediatament a sobre, dues dones que puntuen amb un 9, la Frey diu, punt positiu, sense obligacions, és perfecte per poder-te organitzar i treballar en silenci i t'estalvies el desplaçament. Punt negatiu, i a la banda, i al mateix temps positiu, diu, treballes moltes més hores, no tens horari de menjar i se't fa fosc sense ni adonar-te'n. M'agrada i firmo treballar així. I la Núria li posa un 9, dorm 2 hores més, està sola, no la molesta ningú, dina mirant la tele, fa les mateixes hores perquè fitxa i tanca l'ordinador quan s'acaba la jornada laboral. Això també és bastant únic, eh? Vull dir, no és habitual. No està 2 hores en cotxe per anar i tornar. El problema és que l'empresa no ens controla, no ens veu, la feina surt, però els hi molesta, diu, no tenir-te allà, controlar que realment estàs treballant per ells.
A veure, el David diu que el 60% de les professions es poden fer des de casa i potser en aquest cas hi ha una sèrie de circumstàncies que fan que la gent pugui treballar des de casa. El que passa que abans del coronavirus un 70% dels treballadors volia exercir la seva professió des de casa, 70%. I ara, segons un estudi elaborat per Actiu, un fabricant de mobles d'oficina, entre 400 professionals de diferents perfils de l'estat espanyol, ara mateix només un 16% dels enquestats vol continuar teletreballant un cop s'acabi el confinament. Però atenció a aquesta dada, el 73% dels treballadors consultats té ganes de tornar a la seva empresa i teletreballar algun dia a la setmana. No sé si és que, David, ho estem fent malament, o aquí la gent teletreballa malament, o ens agafarem amb un dels comentaris que hem sentit que, des de que teletreballem, per exemple, en algun cas, tens la sensació que treballes més hores que quan ho feies a la feina.
Sí, jo et vaig dir dos coses al respecte de l'enquesta i d'aquests comentaris. La primera és que tenim un problema de base que no ve pel teletreball, sinó per la tecnologia. N'hi ha molt poca gent que jo conega que hagi fet cursos, no només inclús, ja et dic, de xarxes socials, sinó de saber gestionar el temps, o de anar desintoxicant-se una mica de mirar el mòbil. I això, quan estàs sol i no veus a la gent que tens al voltant, sembla que s'aguditza. I és de veres que treballem més per aquesta senzilla raó. Però hem entrat en una societat en la que sembla que respondre un WhatsApp o un mail de manera immediata et fa millor treballador, quan en realitat no és així, perquè tu pots perdre la concentració d'una cosa que estaves fent molt important. De fet, hi ha gent a la que conteste en franges d'una hora o 2 hores els mails, però n'hi ha gent a qui conteste al dia següent i no es mosqueja amb mi. I crec que el gran problema ve d'ahí, de l'educació digital que pràcticament ningú ha tingut i que ara ens està venint damunt perquè treballem més, perquè en realitat volem fer-ho tot a la vegada i ens sentim una mica culpables, ja que no ens estan veient per demostrar que fem alguna cosa més. I a més, amb el tema que diu Actiu, crec que ells incideixen en algo que és molt important, que és que el teletreball no es pot... s'ha implementat en 24 hores perquè no hi havia més remei, però ni és natural, ni té sentit, ni té trellat. El que has de fer és anar a poc, donant una formació, després fent un programa pilot, després pot ser demanant-li a la gent que teletreballa un dia a la setmana, veure com funciona un departament determinat o unes persones determinades, veure si ells volen més o si a l'empresa li interessa més. Però clar, com tots, si passem d'estar en l'oficina 5 dies a la setmana a estar en casa 5 dies a la setmana, el xoc és molt gran i és impossible que tu pugues fer bé les coses per molt que tingués uns tips per intentar fer-les el millor possible.
Aleshores, disculpa, com hauries de plantejar-te el teletreball? Per franges horàries i amb connexions i desconnexions, per exemple, del telèfon? Que el telèfon o la xarxa que tu estableixes no para de, en fi, no para d'emetre't missatges?
Jo poso un exemple de coses que faig jo, però entenc que cada indústria és diferent, no? Però estem parlant, per exemple, de que jo a l'hora de dinar desconnecte els datos del telèfon, no? Perquè si algú té una necessitat, avui m'ha passat, a les 3:30 m'han tocat per una possible conferència al juny i jo sabia que aquesta era una cridada important i de seguida l'he agafat, però si no, no l'agafe i en una hora torna la cridada i ningú es molesta. I a les 8, quan comença a fer el sopar per les nenes, apague també els datos del telèfon. Si tenies unes rutines de descans, de menjar, de sortir a fumar o de fer esport quan estàs a l'oficina, com a mínim, continua-les. Perquè el que està fent la gent és no fer les parades que feia quan estava treballant de l'altra manera. I llavors, això el que et va minvant molt la confiança en poder treballar d'una manera millor. I després jo et dic, no només amb l'exemple aquest del fax, si estem absolutament concentrats, un poc com deia algun dels comentaris, i no et molesta ningú, o tens que emetre un informe que saps que és importantíssim i saps que tindràs que estar una hora escrivint, si lleves aquests datos del mòbil i es connectes a l'hora, hauràs fet el treball més important i en una hora només de marxa pots contestar a la gent que si no t'ha trucat, en realitat no té res important que dir-te.
I amb les videoreunions aquestes que ara estan tan de moda, que a vegades s'eternitzen, com seria la manera de... Com s'haurien de fer per, diguéssim, anar una mica més al gra?
Jo crec que en la mida de les possibilitats no es deurien de fer. Però sé que això és molt difícil perquè com no estàs veient a la gent, és una bona excusa per estar en contacte amb la gent. Però hi ha una xarlatet que a mi em sembla brutal d'un senyor que es diu Jason Fried. Ell és el CEO de Basecamp, que és un dels millors software per treballar en remot en el món. I la xerrada es diu ¿Por qué el trabajo no ocurre en la oficina?, no? I et comença a parlar de totes les coses que, tot i tindre les oficines equipades per a fer el 100% del nostre treball bé, quan tu li preguntes a algú on acabaria un informe si tinguera que entregar-lo demà, ningú te diu en l'oficina. O vam de matí quan no hi ha ningú, o quan s'han anat tots els meus companys, o un dissabte quan estic sol a casa, o mentre viatge en el tren, i això ja parla d'un mal endèmic. Jo crec que, igual que les reunions han de tendir a anar desapareguent, perquè avui tenim moltes ferramentes per poder optimitzar el que ens hem de dir els uns als altres, i això també hi ha que aprendre-ho, quan usar WhatsApp, quan gastar mail, inclús Telegram o Microsoft Teams o qualsevol cosa, les reunions han de tindre un ordre del dia, inclús, te diria, un minutatge. D'això anem a parlar entre 5 i 10 minuts i no ens podem passar d'aquí. Però tenim una cultura de reunió que és molt complicada de llevar en aquests moments.
Que és la cultura de la feina més l'anècdota o el comentari. Però clar, això també ho fa més... A veure, també les fa més...
més divertit.
Allò que es dirien en castellà, més llevaderes, no? Perquè, clar, a vegades, si només entres per la feina, sempre hi ha el comentari que desengrassa una mica la reunió. Però amb aquest comentari s'engresquen els altres i aleshores aquell comentari es multiplica per 10-15 minuts, no?
És com un grup de WhatsApp, que tu envies ahí una cosa i es complica. I a més, te diria, en el teletreball que jo exercia fins a la pandèmia... jo quedava amb moltíssima gent. El que més em deia la gent és mira, no trobes a faltar companys de feina? I deia no, perquè jo, amb la gent amb qui he treballat la vull més o menys, però jo quedava amb una o dues persones diferents cada dia que no eren del meu àmbit, que m'obrien la possibilitat d'altres reptes professionals o inclús d'altres visions que jo no tindria si estiguera rodejat de la mateixa gent. I sempre posava un exemple del Barça de Guardiola, que inclús aquell Barça quasi invencible canviava 6 o 7 jugadors per temporada perquè necessitava que entrasse aire fresc, pues. Per ahí jo crec que quan el desconfinament passe, crec que una de les coses bones del teletreball és poder quedar amb aquella gent que sempre dius anem a fer un cafè, passen 6 mesos i et dones compte que no te l'has fet.
Sí. Jo, David, particularment he de dir que fa temps, no?, que a banda de la ràdio, doncs, els que som així mig autònoms treballem d'altres coses i treballem a casa, no? Perquè és aquell... Tu sí que veig que ho tens molt ben organitzat, faig el sopar per les nenes, però per què ens passa això de tenir l'octite a la cadira? No, ja vinc, ja vinc. No, tira tu, que ja... 10 minuts, ja acabo. Això és desesperant moltes vegades, però ens enganxa d'una manera, no?, el fet de que ens costa molt posar horaris a casa realment, eh? Els que treballem de forma natural des de fa molts anys, no? Ja, si fas articles, que si graves, que si fas coses, i vols acabar-ho abans d'aixecar-te. Ets incapaç de deixar les coses a mitges, no? Quina solució? N'hi ha alguna solució per això?
No, mira, a mi em passa també, I crec que és un problema generacional. Jo tinc 41 anys i bé, els meus pares eren més professionals liberals, però el que ha vist sempre a la casa dels meus amics és que el que ens digueren quan ens educaren era, bueno, tu has de treballar més que els de més, sí, perquè així aconseguiràs el que vulguis, no? I quan t'ensenyen això de nen, no te se'n va mai. Tu pots lluitar, pots aconseguir algunes fites en algun moment, però no sempre. Per això crec que és molt important treballar per objectius, perquè al final, quan acabes, inclús si és en una hora o una hora abans del que podies pensar, i és molt difícil llevar-se, com tu deies, de la cadira, però ho hem de fer en algun moment. No conec a ningú i porto més de 20 anys treballant que adelantant treball hagi tingut més vacances. Sempre hi ha treball que adelantar, sempre n'hi haurà 10 minuts més que vulguis gastar per fer alguna cosa.
Sempre, tota la vida. És que és molt complicat, és molt complicat. I les persones que volen fer aquest horari, no? Aquesta noia deia que havia fet un horari, que deia, jo l'engego i la pago quan a mi doncs, és l'horari de la feina. Suposo que hi ha d'haver feines molt determinades en què puguis fer això, no sempre. No pots deixar coses a mitges perquè són les 6, són les 7, no?
No, però posen moltes vegades una analogia amb l'estudi. Jo tenia molts amics que trigaven una hora en aprendre's un tema a la universitat i altres que trigaven tres. Però tots acabaven sent vàlids i aprovant la carrera. Crec que això en les empreses no es motiva. Si algú és ràpid, sembla que s'ha d'asseure fins que el que és menys ràpid acaba. I això crema molt a la gent. I després, amb el tema de l'horari, quin sentit té estar 8 hores avui si tenim una tecnologia que ens permet fer les coses en uns horaris diferents i en menys temps? Crec que ahir és el canvi gran de paradigma. A mi em sorprèn molt, però aquí a Espanya em pegué cabotades contra la paret perquè ho intento explicar i sé que és molt difícil, però per exemple a 2019 vaig estar a Colòmbia donant una xarra a Medellín i resulta que el govern colombià té des de fa 4 anys una llei de teletreball, i és el govern el que dona formació a les empreses, que ho expliques això així i és com que t'explota el cap, no? Però inclús hi ha una, crec que ho deia abans el Toni, hi ha una llei en la que si tu vas a treballar a casa et ve un tècnic de riscos laborals, mira on vas a treballar i la empresa et dona una cadira adequada i un equip adequat. Aquí estem en bolquers, absolutament, perquè pràcticament no hi ha llei de teletreball, però ja que tindrem en compte una cosa que pot passar per a aquesta gent que ha dit que estava a gust, que és que el Reial Decret aquest de 2019 on es parlava de fitxar, l'article 34.8 diu que si una persona vol teletreballar i es donen les circumstàncies, l'empresa té que donar-li les facilitats perquè ho faci. Llavors, si hi ha gent ara que vol acabar teletreballant perquè ha estat molt còmode fent-ho i l'empresa es nega, no sé si anem a assistir a una mena de lluites inclús legals perquè aquest dret es reconegui, perquè a més és un dret que està a l'Estatut dels Treballadors.
Ara que ho deies, ara que deies això, la UGT reclama que es faci ja una regulació de teletreball per evitar excessos. Per tant, com tu dius, estem aquí a les Beceroles, però a Colòmbia, Colòmbia, això està regulat. Amb algunes coses que a vegades nosaltres ens les donem, que som pioners, que anem per davant de moltes coses, doncs mira tu per on, que en la qüestió del teletreball no és així. No sé si la Montse vol acabar amb algun últim comentari que ens hagin fet arribar a les xarxes al voltant del teletreball. Si haguessis de fer un còmput de favor, o sigui, més nous o més suspensos, ja que no veig que hi ha pocs grisos, amb què et quedaries, Montse?
Jo no sé si el David també ha donat un cop d'ull. A mi em sembla que hi ha més gent a favor que en contra. És la meva percepció ara mateix, perquè es valora molt el temps que s'està d'anar i de tornar de la feina i tot l'estrès que et comporta, no? Sobretot les persones que poden desenvolupar bé la seva feina. Altre tema és coses com els pagesos, evidentment, que això és absolutament inviable, no? Que també ens han escrit dient la meva feina, evidentment, no es pot fer, i afortunadament, perquè estan molt, molt satisfets i contents de poder anar a la terra cada dia, no? El Xavier Aliaga, això sí que és una cosa que no es pot resoldre. Troba a faltar els seus companys i companyes. Clar, això sí que ho podem veure a través de la pantalla, com dèiem, de les reunions, però el tracte humà ha desaparegut, no? Tot i que, bueno, suposo que mitjançant les trucades o les videoconferències podem recuperar aquestes reunions, no? La Maria està treballant en estat d'alarma, una situació excepcional. A la normalitat preconfinament jo faria teletreball i un dia a la setmana a l'oficina per reunions, bueno, per exemple.
Són digues, perdona.
No, deia això, no? Que hi ha moltes persones que ja comencen a combinar-ho, no? I abans del confinament ja ho feien, a moltes empreses, això, realment. El Jordi, el teletreball et porta un aïllament brutal, diu, a part que s'allarga la jornada. Si no tens un despatx en condicions, també això és cert, et trenques l'esquena amb la cadira de casa perquè mai t'havia calgut un despatx.
Mira,
clar, quan la gent no treballa a casa, és aquest el problema,
clar,
no? També.
Amb això acabarem amb una pregunta pel David Blay, que és aquesta, no? Com, amb quines condicions hem de treballar? Com ha de ser aquest lloc on teletreballes des de casa? Ho de ser com un despatx, pot ser la taula del menjador, i on tens la sensació que estàs mig esmorzant, mig dinant, com ha de ser? Mira, ara hem perdut el David Blay. Doncs, a veure,
semblava si l'espai, si semblava que estigués
sí. No, jo també, els oients no se n'han adonat, però jo també m'he perdut en l'espai durant una estona, i ha estat la Montse qui ha repescat la conversa. Per tant, avui és un dia de pèrdues en l'espai,
bueno,
en l'espai de les telecomunicacions. No sé si quan el tornem a recuperar li preguntaré. Li tornarem a preguntar això del bé, com ha de ser aquest marc per, bueno, si més no, treballar. No sé, tu, Montse, tens un despatxet o tens un...
Sí.
Tens un despatxet, veus? Bueno.
Això fa... Quan ja has treballat a casa fa tants
clar,
i tants
ja ho tens
anys,
muntant, no? Ja ho tens...
Quan agafes el pis ja penses, aquesta serà l'habitació del despatx, t'ho juro, I són coses que et vas adonant amb els altres que els altres no ho fan, sí, i dius, oh, potser tampoc és tan normal treballar tant a casa, però sí, hi ha un espai habilitat només per treballar.
Doncs
sí,
ja el tenim al David, que anava a fer-li aquesta última pregunta quan s'ha tallat la comunicació, no? De com ha de ser el lloc de teletreball. Hem de buscar una ubicació concreta on buscar-nos una habitació, un raconet amb una taula de despatx, o podem fer, diguéssim, a la taula menjador i mira, quan arriba el menjar, tanquem l'ordinador i dinem, és a dir, com hauria de ser aquest indret, aquest lloc?
Te vaig a donar dos respostes. Una per la gent que no té possibilitat de despatx.
Sí, per això t'ho dic.
Sempre buscaria la estància més il·luminada, que pot ser el comedor, pot ser inclús la cuina si tens una taula, i buscar l'única despesa que jo crec que has de fer, inclús si l'has de comprar per internet, és una cadira en la que tu estigues còmode. I aquesta cadira, a més, és una inversió que vas a tindre per si has de seguir teletreballant, i ahí ja molts dels problemes se'n van, perquè, bueno, estàs en una habitació il·luminada i l'únic que has de saber és que quan t'acabes, pues, efectivament, tanques l'ordinador. Si tens un despatx, òbviament, tot és més senzill, però jo sempre buscaria per la gent llum natural, inclús si algú té un petit balcó. Jo recorde quan comencé a teletreballar, estar en primavera i a l'estiu al meu balcó tranquil·lament, i era com estar fora de la casa. I pots anar canviant una mica i ahí no et dona la sensació de que estàs treballant sempre al mateix lloc.
David Blay, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. No sé si m'has convençut, però bé, més interès li posaré al teletreball.
Bueno, no puc convèncer a tot el món, però almenys sí que puc intentar ajudar que això siga un generador menor d'ansietat i no tan gran com el que és ara.
Doncs he pres notes, a veure si al final acabo tombant la truita. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu,
David Blay, periodista i conferenciant, especialista en teletreball, professor a la Universitat Politècnica de València i autor d'aquest llibre ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? Gràcies, Montse, fem 2 minuts de pausa i canviem de temàtica. Fins ara.
Versió RAC1.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en contacto.
Tots tenim una cosa en comú, una il·lusió que ho supera tot. Grup Social 11.
A Petardos PM estem amb els sanitaris, amb les forces de seguretat i amb tots els que esteu lluitant. Gràcies a tots. I per això, des de Petardos PM us volem regalar 5.000 lots per quan puguem celebrar la revetlla. Apunteu-vos a petardostm.com i podreu recollir el vostre lot sanitari per petar-ho. Petardos PM, tornarem a il·luminar la vostra vida molt aviat.
Quan realment necessites ajuda, és en els moments difícils. Verti o fals? A Verti volem ajudar-te. Per això ara, en contractar les nostres assegurances, podràs fraccionar el pagament de la manera que millor s'ajusti a tu i sense cost addicional. Perquè ara l'important és que estiguis cobert i segur. I perquè la teva vida continuï, contracta l'assegurança a Verti Ponés i descobreix com Verti pot ajudar-te.
RAC1 i Borges presenten La cançó que motiva. Els caps de setmana a la tarda, de 2:45 a 3:00, carregueu les piles amb música, amb cançons que us fan moure, que transmeten energia i emocions. Les cançons que d'una manera o altra us motiven. Si voleu que soni aquella cançó, la cançó que us motiva, envieu-nos una nota de veu i demaneu la vostra al 608-71-71-41 i Albert Buscarons la farà sonar La cançó que em motiva. Recordeu, nota de veu al 608-71-71-41 amb la vostra cançó per fer festa de cap de setmana. Escolteu la música que us activa a La cançó que em motiva, el dissabte i el diumenge a la tarda a RAC1. Tots som u. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Vint minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Com dèiem, canviem de qüestió. Fa un moment parlàvem del teletreball, però mica en mica, periòdicament, la gent es va incorporant als llocs de feina. I una de les qüestions clau, que encara genera molts dubtes respecte al Covid-19, és si un cop hem passat la malaltia ja quedem immunitzats o si encara existiria la possibilitat de tornar-nos a infectar. Ahir, per exemple, el doctor Bonaventura Clotet parlava d'aquesta possibilitat al Món RAC1.
No tothom que es pensi que ha passat d'infecció cregui que pot alegrament no fer servir mesures de prevenció perquè potser podria reinfectar-se, i això és algo que hem de contemplar com a possibilitat i que no podrem confirmar que no hi ha risc fins que no tinguem esbrinat perfectament quins són el percentatge de persones que tenen cossos neutralitzants i, per tant, doncs, quins estan protegits contra el virus. Perquè no tothom que les fa té la mateixa capacitat neutralitzadora. Pot haver algú que l'hagi passat, que tingui un test ràpid positiu, però que potser no estigui ben protegit per una segona infecció.
Això és el que deia el doctor Bonaventura Clotet ahir al Món RAC1. Un estudi fet a Corea del Sud descarta que els pacients que ja han passat el Covid-19 es puguin tornar a infectar. Aquests científics coreans diuen que les suposades reinfeccions es deurien a falsos positius. Bé, de tot plegat en volem parlar amb un metge que ho està vivint en primera persona, perquè després d'haver estat malalt i haver-se curat, un mes després va tornar a donar positiu pel Covid-19. Ell és oncòleg quirúrgic, president de la Societat Espanyola d'Oncologia Quirúrgica, consultor de l'MDA Cancer Center de Madrid i cap d'estudis i de secció a l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid. És el doctor Jacobo Cabañas. Doctor Cabañas, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
¿Cómo se encuentra?
Ahora bien, ya prácticamente recuperado.
¿Cómo se contagió? ¿Usted ha estado trabajando en primera línea con enfermos con COVID-19?
Realmente no puedo decir que sea así. Yo soy cirujano, entonces realmente no soy pues ni médico de urgencias, ni de intensivos, ni neumólogo, como para pensar que estuviera en primera línea. Pero es cierto que yo me infecto muy al principio. Yo realmente tengo el cuadro clínico el día 13 de marzo, o sea que probablemente me infecté pues alrededor del día 6, 7, 8, 9. Sería en esa época en la que todavía sabíamos muy poco y que posiblemente haya podido estar en contacto con pacientes o bien asintomáticos o bien con pocos síntomas que no estuvieran detectados.
Su caso llama la atención porque podría hacer pensar que se ha reinfectado del coronavirus. A ver si digo bien todas las pruebas que le han hecho a lo largo de casi dos meses. 17 de marzo una PCR queda positivo, 27 de marzo un PCR queda negativo, ¿sí? 7 de abril un PCR queda otra vez negativo y el 25 de abril PCR queda de nuevo positivo. No sé si me he dejado alguna prueba.
Bueno, entre medias me hicieron dos test de anticuerpos porque participo, o sea, el haberme hecho tantas pruebas es porque me ofrecí voluntario para participar en dos estudios distintos que estudiaban un poco, pues eso, uno, la inmunidad de los sanitarios y el otro, la posibilidad de utilizar plasma de pacientes recuperados como tratamiento. Entonces, como criterios de los estudios, había que repetir pruebas. Entonces, entre medias, además de las PCRs, también tengo dos test de anticuerpos que teóricamente son los dos correctos de haber pasado la enfermedad.
Entonces, una de las preguntas es, ¿cree posible que alguno de los test que se le hayan hecho diesen resultados erróneos?
Sí, vamos a ver, existirían la posibilidad, por supuesto, de una reinfección, aunque es verdad que la mayor parte de los expertos piensan que no es probable, pero no podemos estar tan seguros como para descartarlo por completo, pero es verdad que la mayor parte de la gente que me ha tratado opina que probablemente alguna de las pruebas es incorrecta. Claro, lo que ya no sabemos es si es las pruebas previas que me dieron como curado o la prueba posterior, que la que da como que me he reinfectado o se ha reactivado el virus, que podría ser falsa.
Hablando de test, antes lo comentaba al inicio de esta conversación, un estudio hecho en Corea del Sur con 260 pacientes, que no sé si es una muestra significativa, ha llegado a la conclusión de que el coronavirus no puede infectar dos veces a una persona. Achacan las supuestas reinfecciones a falsos positivos. No sé qué opina usted al respecto de este estudio de, repito, Corea del Sur.
El estudio probablemente sea muy interesante. El problema está que realmente no tenemos un estudio. Lo que tenemos es una comunicación en rueda de prensa de un comité de expertos que luego es publicado por un periódico local, que es el Korea Herald, y que luego eso se difunde un poco por todos sitios. Pero el problema está que realmente no tenemos el estudio. O sea, no sabemos exactamente por qué le repitieron una PCR a esos pacientes, si tenían o no tenían clínica, cuánto tiempo había pasado desde que la anterior había sido negativa a que se había positivizado y cómo evolucionaron después. Pero es cierto que lo que ellos plantean, si una hipótesis que quizás es la más bonita de todas, ¿no? Porque significaría que ellos no creen en que sea posible la reinfección, sino que son errores de las pruebas. En el fondo es lo que yo desearía. Yo prefiero ser un error en la prueba a un error en que mi inmunología, mi capacidad de defensa no ha sido suficientemente buena o que realmente no somos capaces de eliminar por completo el virus, sino que el virus permanece en nosotros o vuelve a infectar. Lógicamente esas posibilidades son mucho menos halagüeñas. Yo prefiero que la prueba sea errónea. Pero el problema que hay es que no han dado suficientes explicaciones, podríamos decir, y nadie más lo ha refrendado. Entonces no queda tan claro y, de hecho, hay algunos expertos que eso de que la PCR dé falso positivo con tanta alegría, como lo comentan los coreanos, pues no se lo acaban de creer de todo.
Ya, claro, es que entre el negativo que da usted el test del 27 de marzo y el nuevo positivo del 25 de abril, claro, ahí estamos hablando prácticamente de un mes, ¿usted se reincorpora al trabajo?
Sí, yo me reincorporo al trabajo. De hecho, es más, yo me ofrezco voluntario y participo en unidades atendiendo pacientes con COVID bajo la hipótesis de que, bueno, pues lo lógico es que yo tuviera menos riesgo ya que ya lo había pasado, ¿no? Mejor que un compañero que no lo hubiera tenido. Es verdad que yo tomé todas las medidas de precaución porque desde Infecciosas nos insistían en que no nos confiáramos, en que no podían estar totalmente seguros de que no pudiera haber una reinfección. Así que, por si acaso, lo mejor era ser un poco precavido. Pero bueno, quieras que no, pues ya lo has pasado y dices, bueno, pues malo será, ¿no? Lo lógico es que no me vuelva a pasar. Entonces, bueno, el día que me dicen que tengo una PCR positiva de nuevo, la verdad es que me siento un poco como un jarro de agua fría, lógicamente.
Claro, y el 25 de abril usted vuelve a empieza a encontrarse de nuevo mal. ¿Y son los mismos síntomas del principio o son otros?
Lo digo porque realmente son otros, no puedo decir que sea el mismo. Es un cuadro clínico que es distinto. El problema que tenemos es que el coronavirus es una entidad nueva y estamos viendo muchísimos cuadros clínicos distintos y muchos cuadros clínicos un poco atípicos. Entonces, el problema que hay es que realmente es verdad que hay casos muy claros, podríamos decir, y luego hay casos que entran dentro de la categoría de probables, ¿no? Entonces, en los casos probables, pues claro, haces una prueba para ver si hay coronavirus o no hay coronavirus. El inconveniente es que yo he tenido dos juegos de síntomas distintos. Eso casi apuntaría a pensar que es una cosa que no tiene nada que ver una con la otra.
Claro.
Pero claro, tampoco hay evidencia suficiente de que tenga que ser así. Me explico. Hay gente que ha tenido una primera infección o la infección y tienen un cuadro pues de tos y de diarrea y nada más, y a la semana se han puesto malísimos con una neumonía. No han vuelto a tener tos, no han vuelto a tener diarrea, pero están enfermos de una manera muy grave. Entonces, a esos no los creemos. Entonces, ¿hasta qué punto yo no me creo mis síntomas? Yo qué sé. Es un poco difícil. Pero podría ser que fuera una prueba falsa y que fuera una enfermedad que no tuviera nada que ver.
Claro, aquí lo que usted explica es que puedes tener el coronavirus, te hacen el tratamiento, que no te tienes un negativo, pero tú lo sigues teniendo. Entonces, claro, eso dentro de lo que es la población, pues puede generar nuevas infecciones. No sé cómo lo ve desde su punto de vista.
Claro, eso es en el fondo lo que a mí más me preocupa de esta situación. A mí el tener un cuadro que en vez de durar una semana dure dos meses, pues bueno, es más latoso desde el punto de vista personal, ¿no? Pero no tiene más trascendencia. Yo, gracias a Dios, he tenido dos episodios leves los dos. Ninguno de los dos me ha llevado a tener que tomar medicación específica ni estar hospitalizado. Pero lo que me preocupa es, durante todo ese tiempo, el virus está replicándose y, por lo tanto, yo soy capaz de contagiar a otras personas o no. O el virus ya está, entre comillas, eliminado y yo estoy sufriendo los efectos secundarios de la infección y nadie te lo sabe decir seguro. De hecho, tan es así que yo ahora mismo estoy aislado en mi casa y me he vuelto a hacer una PCR el lunes pasado, ha sido negativa, lo cual en cualquier otra persona sería fenomenal, pues vuelves al trabajo. En mi caso me han dicho que no, que quieren tener otra PCR negativa más antes de volver, porque como no saben muy bien, prefieren no pecar de osados, a lo mejor creyendo a pies juntillas a los coreanos, sino esperar un poco más de tiempo para intentar, en la medida de lo posible, estar seguros de que no voy a infectar a otras personas.
Claro, es lo que le iba a preguntar, ¿no? Usted que es doctor, pues tiene posibilidades de consultar a otros especialistas a ver qué le dicen sobre esta cuestión, porque creo que es importante, ¿no? Es para muchos ciudadanos que creen estar curados, se reincorporan, en fin, en sus casas de una manera normal, dejan de estar confinados y pueden volver a en este caso, a contagiar.
Claro, esa es una hipótesis que es un poco dolorosa de plantear, ¿no? El hecho de decir, podemos estar mandando a gente a la calle con una cierta tranquilidad y que realmente todavía sean capaces de infectar.
No lo sabemos. Eso no lo sabemos.
No lo sabemos, no lo sabemos. La mayor parte de los expertos piensan que no es así. La mayor parte de los expertos piensan que tú tienes una cierta época en la que eres contagioso, que es sobre todo al principio del cuadro, y que probablemente después lo que tienes es más el efecto secundario por la inflamación que produce el virus, pero que probablemente no somos contagiosos. Pero es un probablemente, no es un seguro. Entonces, claro, da un poco más de miedo. Gracias a Dios, aunque hay más casos como el mío o similares o que pueden etiquetarse un poco dentro de eso mismo, en el cómputo global somos la minoría. Entonces hay que pensar que la gran mayoría de la gente no va a estar en estas circunstancias.
Porque usted, doctor, ya sé que es prácticamente imposible deducirlo, ¿no? Pero que haya vuelto a ser reinfectado por otra persona, ¿eso entraría dentro de las posibilidades o está descartado hablando con otros médicos que dominan el tema?
Vamos a ver, el problema de esto es que yo creo que la mayor parte de la gente que realmente sabe mucho, lo primero que te dicen es mucho ojo porque hay muchas cosas que no sé.
Ya.
Yo creo que lo primero es que todo el mundo es un poco prudente, nadie te da verdades absolutas y creo que es lo más sensato, no dar verdades absolutas cuando no las tenemos. En general, la mayor parte de los expertos piensan que no, porque la mayor parte de los expertos piensan que como producimos anticuerpos, esos anticuerpos lo lógico es que protejan, podríamos decir, de la reinfección, o al menos a corto plazo. Uh-huh. Es verdad que hay la duda y ahí es donde entraría en juego la posibilidad de que las vacunas o la inmunización a medio y largo plazo funcione o no, al respecto, ¿no? El problema es, ojo, que a lo mejor no podemos tener una inmunidad duradera, pero casi todo el mundo piensa que a corto plazo lo lógico es que no debería haber problemas, lo lógico es que todos estuviéramos cubiertos. Pero claro, no es tan claro y de hecho creo que es en el Clinic, me puedo equivocar, pero creo que es en el Clinic donde de hecho están haciendo ahora mismo una investigación sobre anticuerpos que pudieran ser no neutralizantes. Me explico. El anticuerpo, lo lógico, es que se produce cuando tienes contacto con un elemento extraño a tu cuerpo, en este caso con el virus, y lo lógico, lo que todos esperaríamos, es que el anticuerpo fuera un anticuerpo neutralizante. O sea, que allá donde llegara el virus, llegara un anticuerpo que lo neutralizara, que impidiera que siguiera trabajando. El problema está que, al parecer, hay algunos pacientes que podrían tener anticuerpos que no fueran neutralizantes, sino que incluso pudieran ser anticuerpos que pudieran llamarse como facilitadores de la infección. Entonces, claro, estaríamos en una situación mucho más complicada y es un poco lo que se busca intentar investigar. No solamente si hay anticuerpos, sino si esos anticuerpos realmente nos protegen. Porque tener anticuerpos pero que no te protejan sería una falsedad de la analítica que nos haría estar tranquilos cuando no debemos.
Me ha dejado, en fin, usted lo ha comentado aquello, en fin, vuela pluma, pero me queda un poco aquello sorprendido cuando usted ha dicho que la vacuna puede funcionar o no. ¿Se puede dar el caso de que hay una, de que no se encuentre una vacuna que funcione?
Mire, sin ánimo de ser malévolo, pero llevamos conviviendo con el virus del SIDA 35 años y no tenemos vacuna. Que no creamos que es que no lo hemos intentado, no creamos que es que no se ha intentado todo lo que se ha podido, pero no siempre es tan fácil. Entonces, ahora mismo, por supuesto, hay muchísimo interés en conseguir una vacuna. Lo que no sabemos es cómo de buena va a ser. Entonces, tampoco debemos de mentir a la población pensando, no os preocupéis, que dentro de 4 meses hay una vacuna y eso está arreglado. No, se está haciendo todo lo imposible y de verdad hay una verdadera carrera en donde hay muchísima gente que está intentándolo todo lo posible. Pero hasta que no la tengamos, no podemos decir que la tenemos. Suena un poco a perogrullada, pero es que es muy claro. Tenemos determinados virus para los cuales no hay vacuna, como el SIDA, o tenemos virus para los cuales tenemos vacuna, pero con una utilidad relativa, como es la de la gripe, que hay años en donde la vacuna es extraordinariamente útil y otros años en que la mutación del virus es suficiente como para escapar de la vacuna y, por lo tanto, que la vacuna sea poco efectiva y condiciona, lógicamente, temporadas peores. Entonces, yo espero que tengamos vacuna frente al virus, pero todavía no podemos decir que vaya a estar seguro o que no nos preocupemos que en noviembre tenemos las vacunas todas puestas y esto es una pesadilla que ya terminó.
Pues esta es una de las canciones en fin, que vamos escuchando, ¿no? Que en noviembre o quizá en el año 2021 tendremos la vacuna y ya podremos estar tranquilos. Usted no, en fin, puede pasar, bueno, pero no puede ser que no pase.
Claro, yo soy cirujano, no soy inmunólogo, no soy experto en vacunas, entonces tampoco trato de pontificar, pero es una cosa que simplemente es cuestión de leer a los diferentes expertos en esto y eso es una cosa que está publicado abierto. Y luego la otra cosa es aplicar una cierta lógica. Por desgracia, seguimos conviviendo contra virus contra los que no tenemos vacunas. Entonces, ¿por qué hay que pensar que este virus seguro que la vamos a tener? Pues yo sé que el interés ahora mismo es brutal, o sea, ahora mismo la mitad de los laboratorios del mundo han aparcado sus demás proyectos para centrarse en esto. Pero el que te asegure que tiene una vacuna probablemente te está diciendo lo que quiere, no lo que es real.
Tengo entendido que el Hospital Ramón y Cajal tiene en marcha 14 ensayos clínicos relacionados con el COVID-19. No sé si tiene alguna pista sobre estos o si conoce algún detalle más de estos ensayos clínicos.
Bueno, hay variedad de estudios distintos. Ahora mismo algunos de los estudios son estudios que lo que están haciendo es probando fármacos, o sea, intentando ver si alguno de los compuestos que ahora mismo existen son realmente útiles para lo que es el tratamiento de la enfermedad. Y sé que también hay algunos otros estudios, uno de ellos en donde participo yo, por ejemplo, con pacientes pues o bien que se puedan etiquetar como recurrentes o de larga duración para intentar ver por qué. De hecho, uno de los datos en que ahora mismo hay encima de la mesa es que no queda claro si realmente los anticuerpos son la manera que tiene el cuerpo de vencer al virus y no son otros mecanismos dentro de la inmunidad los que son capaces de pararlo. Entonces, uno de los ensayos lo que va es, y que en ese es el que participo yo, lo que va es al estudio un poco de todas las facetas del sistema inmune del individuo para intentar ver si puede que sean otras partes del sistema inmune las que realmente estén siendo las claves, podríamos decir, para combatir el virus y que realmente los anticuerpos sean una cosa que nos sirven como marcador, pero que realmente no sean ni lo útil para tratar al virus ni lo que nos debe de condicionar para saber si estamos o no curados de la enfermedad.
Una última cuestión. ¿De qué estaríamos más cerca? ¿De un antídoto del virus o de la vacuna?
Yo creo que antídoto del virus no vamos a tener. El problema que tenemos es que normalmente para cuando somos capaces de detectar que una persona está infectada, casi siempre es porque tiene clínica. Y cuando tiene clínica, probablemente muchos de los fenómenos que ya se están empezando ya tienen una complicada marcha atrás como si fuera eso, como si fuera un antídoto, como si se tratara de un veneno.
Sí.
Creo que es lo más lógico pensar que a corto plazo lo que tendremos es más evidencia de la utilidad de fármacos, fíjese, más que el hecho de que se pueda parar al virus por completo, sino que sepamos mejor cómo se comporta la enfermedad y, por lo tanto, qué fármacos realmente son útiles para parar la enfermedad, yo creo que eso llegará un poco antes que la vacuna. El problema de la vacuna es que tarda tiempo, hay que probarla, hay que comprobar que está seguro. Y luego tiene una parte que es una maldad absoluta. Los virus mutan, como he comentado antes. Entonces, lo que nos puede ocurrir es que si el virus mutara mucho, llegáramos al momento en que tuviéramos una vacuna para el virus de enero. pero ya el virus de septiembre no fuera útil la vacuna.
Me acaba de dejar sin respuesta. O sea que, bueno, pues...
Pero eso, ese es el problema que tenemos ahora mismo, es el problema de la gripe. Si la gripe, si la vacuna fuera tan fácil, podríamos decir, ¿por qué seguimos teniendo todos los años 6.000 muertos en España por gripe y decenas de miles de infectados? Si la vacuna fuera perfecta, o sea, el problema no es que la gente tenga gripe porque no cojan la vacuna, es que no siempre la vacuna es tan útil, porque los virus mutan, entonces tú coges y haces la vacuna lo mejor que puedes, lo que no significa que obligatoriamente sea así. De hecho, bueno, hay un estudio publicado en Estados Unidos hace unos días, en el cual ven que la cepa que probablemente hay en Europa se diferencia bastante de la cepa que inicialmente había en China. Y teóricamente la cepa que hay en Europa es una cepa que infecta más frecuentemente que la cepa en China. Fíjese que hasta eso podría justificar por qué la situación en China ha acabado siendo distinta a la de aquí. Porque aquí parece que ha habido muchas más infecciones. Pues a lo mejor es hasta porque el virus ha cambiado. Entonces, ¿el problema que tenemos cuál es? Lógicamente los investigadores se han puesto a trabajar con el virus que tenían, que es el virus de China, que es el virus que tenemos en enero, febrero. Qué desastre sería que nos encontráramos con que nuestro virus es tan diferente que no le vale la misma vacuna. Sí, la vacuna vale para un virus que ya no está en circulación. Pues sería un desastre. Y el problema está que eso puede ocurrir. No es lo más probable. Yo creo que es lo